Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan faltin 2 minuts per les 8.
3, 2, 1, seganya!
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que pràcticament surt el sol, que és aquí la cantonada, pràcticament, Joan Anton, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com va tot?
Molt bé, molt bé.
Aquest és l'espai de ciència, d'astronomia, de física i del que faci falta. Avui a la Terra Esplana, aquest és un tema que els encanta als nostres oients,
sí,
Joan Anton?
Sí, sí, està claríssim.
Ja ho sabem, perquè de tant en tant ens el reclamen i hem de recórrer, i avui tornarem a fer un abecedari sobre un dels objectes espacials que genera més curiositat, són els forats negres. Què en sabem realment? Avui, dubtes sobre els forats negres. D'entrada, Joan Anton, va, definició.
Sí, a veure, com tu deies, és un dels temes que més preguntes rebem, i el que farem ara és, farem una definició i després, si et sembla, anirem fent un repàs de coses que ens van preguntar. Definició del forat negre. Que no ens escolti Newton des de la tomba, Newton ens va ensenyar, i encara molts de nosaltres utilitzem la paraula força, de la gravetat. Hem de parlar de la gravetat per definir el forat negre. En realitat, després Einstein, amb la seva relativitat general, ens va dir que no hi havia tal força, no existia aquesta força de la gravetat, i que la gravetat és tan sols, i així ho hem explicat en el programa algun cop, una deformació de l'espai-temps. Imaginem que l'espai-temps és com una tela elàstica i posem una bola pesada allà al mig, la tela es deforma. Això és la gravetat, segons l'Einstein. Qualsevol cosa que passi per allà a la vora tindrà tendència a caure fent espiral en aquesta depressió que haurà creat la bola. Doncs un forat negre, segons això, seria que sobre aquesta tela hi col·loquem una boleta petita però tan, tan extraordinàriament pesada que rebenta la tela per sota, de forma que res que hi caigui en pot sortir, ni tan sols la llum. Per això no anomenem forat negre, perquè un cop has entrat dins aquesta depressió ja no en sortiràs.
Una teranyina, eh?
Exacte, és un parany de la natura per atrapar-te, per atrapar coses que surten del nostre univers tal com l'entenem i no sabem on van a petar.
Per tant, aquí el concepte de frontera ens queda desdibuixat, no?
No, al revés, ens queda perfectament dibuixat, perquè tenen un llindar, tenen una frontera que es diu l'horitzó d'esdeveniments o d'excessos, que vindria a ser el punt de no retorn. Si allà hi poguessin posar un cartell, si els forats negres hi poguessin posar un cartell, dirien, ho sento, has creuat aquest punt i ja no en podràs tornar a sortir. És justament la frontera a partir de la qual ni la llum, i mira que la llum corre, ni la llum en pot sortir.
Sí, com el show de Truman, quan arriba al fons el que allò és un plató, ja?
Exacte.
Allà al final.
Allà és el final.
Mm. Escolta'm, què hi ha a l'interior d'aquest forat negre?
No ho sabem, i això és la cosa més fascinant. No tenim física per explicar què passa exactament a l'interior d'un forat negre. No ens funciona ni la relativitat, ni la quàntica, que són les dos grans aparells físics que tenim. Per tant, això ja ens demostra que haurà de venir algú, ja no serà un geni, serà un grup de científics, segurament, que haurà d'unificar les físiques que tenim per crear-ne una nova que pugui explicar què passa dins un forat negre, perquè actualment no ho sabem. Perquè et facis una idea, el punt central d'un forat negre l'anomenem en un nom horrible, singularitat, que ve a ser com no en tenim ni idea del que passa aquí. És un punt singular, no sabem què hi passa.
Què en sabem per això? Quines propietats sabem que tenen els forats negres?
Això també és increïble, perquè un forat negre, sent tan enigmàtic com és definit només amb 3 propietats. És dels objectes més fàcils de definir que hi ha a l'univers. Un forat negre es defineix sabent la seva massa, sabent si té càrrega elèctrica, que no en coneixem cap de moment que en tingui, i sabent si gira. En aquestes 3 propietats definim perfectament un forat negre. Per tant, un forat negre no importa d'on ve, ni qui el va crear, ni de quin color és, ni quina és la seva història. Només sabent aquestes 3 propietats, qualsevol forat negre queda perfectament definit. T'haig de dir que això es coneix com en una frase que es diu els forats negres no tenen pèl, és el teorema de la calvície, i això és per això que deia, no tenen pèl, només amb 3 propietats queden definits.
Has dit una cosa molt important, que és que no emet llum, no?
No.
Aleshores, si no brilla, com el podem detectar?
Ah, això és molt interessant. No emet llum un cop la llum ha entrat a dins, per tant, hem de detectar-los de forma indirecta. Si emet llum a la matèria que hi està caient en espiral cap dins, abans que aquesta matèria entri, passi el llindar de la frontera d'esdeveniments, sí, emet llum, perquè s'escalfa a milions de graus. I aquesta és una forma que tenim indirecta de detectar-los, detectant la llum de la matèria que hi està caient abans que aquesta llum entri. dins del forat negre. Així és com, per exemple, es va fer la famosíssima fotografia de l'any 2019, que és la primera que tenim d'un forat negre, i en realitat no és la foto d'un forat negre, és el retrat del seu perfil. Veiem això, la matèria brillar escalfada a milions de graus al seu voltant. I això és una forma de detectar forats negres, però en tenim d'altres, totes indirectes. Per exemple, mirant com es mouen, com si fos un eixam d'abelles, com es mouen estrelles o altres objectes al voltant d'un punt de l'espai on no hi veiem res. I aquestes estrelles es mouen superràpid i podem calcular quina és la massa que ha de tenir aquest punt on no veiem res i ens n'adonem de que és un forat negre. Per tant, fixa-t'hi que sí, els detectem, però sempre indirectes, perquè amb ells realment no els podem veure.
Escolta'm, Joan Anton, veiem que encara ens queden molts interrogants per anar a resoldre al voltant dels forats negres, però quan pensem en forats negres, segurament ens ve al cap la típica imatge que ens han ensenyat moltes vegades a la ciència-ficció d'una nau espacial que és absolutament engolida i que desapareix, no? Uh-huh. S'ho passen tot els forats negres o no?
No, i afortunadament no, perquè si fos així no hi seríem tu i jo ara aquí. Només un forat negre donaria compte de tot l'univers, es cruspiria tot l'univers. No. Mira, jo sempre poso l'exemple que a la gravetat, en aquesta deformació de l'espai-temps, només hi ha una cosa que li importi, que és la massa de l'objecte. No li importa si ets un forat negre, ets una estrella o que ets una galàxia. Què vol dir? Que és això, que si ara toquéssim un botó i el nostre Sol es convertís en aquest moment en un forat negre de la mateixa massa que té el Sol, la Terra ni se n'assabentaria. La Terra seguiria girant al voltant d'aquest forat negre en un any, igual com fem ara. Per què? Pues perquè el que et deia, la gravetat no li importa que siguis un forat negre o que siguis una galàxia o una estrella. Aquí el que importa és assolir una òrbita estable. Per tant, és possible assolir òrbites estables al voltant de forats negres i hem descobert estrelles girant perfectament al voltant, a certa distància, al voltant dels forats negres. No hi ha cap problema.
Els directors de cine que s'han atrevit a parlar de forats negres a les seves pel·lis, què tal ho han fet?
Clar, com que sabem tan poc dels forats negres, tenen molta llibertat.
I tampoc no t'atreveixes a dir-los no. Aquí t'has...
Clar, no, però t'haig de dir que sí. Hi ha pel·lícules com Interestelar, per exemple, que tracten bastant bé el poc que sabem dels forats negres. Després, òbviament, deixen anar la imaginació i aprofiten els forats negres doncs, per fer coses que actualment no sabem si són possibles, però els tracten força bé.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a les Terra és plana, els forats negres. Va, com es forma? Clar, com apareixen?
Aquí la qüestió és fabricar una màquina que sigui capaç de comprimir matèria, comprimir-la per formar aquesta boleta que et deia, tan petita i tan pesada que rebenti la tela de l'espai-temps per sota. Un forat negre, perquè et facis una idea, de la massa de la Terra seria comprimir la Terra fins a una boleta d'un centímetre. Això ja seria un forat negre. Quins mecanismes, quines màquines té la natura per fer forats negres? Doncs mira, en té una que és a la mort explosiva d'estrelles molt grans, gegants, massives. Són les famoses supernoves, un tipus de supernoves. Quan se'ls acaba el combustible nuclear, aquestes estrelles, que viuen pocs milions d'anys, rebenten, esclaten en unes explosions immenses, que és el que anomenem supernova, i és com si dinamitéssim els pilars d'un edifici. L'edifici es desploma, l'estrella cau sobre ella mateixa a velocitats properes a les de la llum, i a dins la pressió és tant, es comprimeix tant la matèria en allà, que allà neix a l'AB Fènix, neix o una estrella de neutrons, que és un objecte superdens, o encara més dens, el forat negre, que és l'objecte més dens que coneixem. Perquè ens fem una idea de com queda la cosa, ens resulta d'allà un forat negre que pot tenir una massa de varis sols, per exemple, 10 cops el Sol, concentrada en un espai tan reduït com 30 quilòmetres. Això és increïble, amb 30 quilòmetres, 10 sols allà concentrats. Això és un tipus de forat negre, que anomenem forat negre estel·lar, perquè ve de la mort d'estrelles, i sabem, o creiem saber, com la natura els forma. Però llavors coneixem unes altres bèsties, uns altres forats negres, que anomenem forats negres supermassius, que tenen masses de milions o de milers de milions de sols i que habiten a l'interior de les galàxies. I aquí no tenim clar com la natura s'ho fa per formar aquestes enormes bèsties. Tenim hipòtesi que si es van crear al començament del Big Bang, que si han crescut a base de menjar-se altres forats negres, etc, però no ho tenim clar. Ja veus, unes bèsties que estan dins de les galàxies, de la nostra també, i no sabem exactament encara com neixen.
Sabem quin és el més gran que coneixem?
De moment, el més gran, el més massiu que hem detectat és un d'aquests supermassius que et deia, que es troba dins de la galàxia ESO 444-46, i hem calculat que la seva massa, atenció, equival a 78.000 milions de sols. T'imagines? 78.000 milions de sols.
No m'ho imagino, perquè no, fer-se'n una idea és...
és molt complicat. Però tot això està empaquetat en un espai reduït, i això és el que genera aquesta depressió de l'espai-temps tan tremenda.
Quant temps fa que el van descobrir, aquest, o que el van localitzar?
No ho sé, no estic segur, però no deu fer gaire, perquè constantment estem millorant aquest registre de detectar els més massius.
Escolta'm, i el que tenim més a prop de la Terra?
Aquí hi ha molta discussió, perquè hi ha un objecte que n'anomenen l'unicorn, que està a 1.500 anys llum de distància, i que es va observar gràcies a un estel company que hi gira al voltant. Es va calcular que aquest possible forat negre tindria unes 3 vegades la massa del Sol, que és molt petit per un forat negre, i per tant això fa que no tota la comunitat científica estigui d'acord amb que això sigui un forat negre i sobre aquesta detecció. Si ho fos, aquest seria el més proper, de moment, que coneixem, 1.500 anys llum. Tenim un altre candidat encara una mica més a prop, perquè hi torna a haver discussió i no està confirmat. Aquest estaria 1.120 només anys llum, però com et deia, serien 3 objectes, en aquest cas gravitatòriament lligats, un d'ells un forat negre, però no està confirmat. Si parlem dels confirmats, allò de sí, aquest és clarament un forat negre, és el famós Cygnus X-1, que està a 6.000 anys llum de distància.
Avui a la Terra es plana els forats negres. Fins ara hem fet una mica un abecedari del que ja sabíem. Hem repassat també alguns conceptes bàsics al voltant dels forats negres. Quins són els que tenim més a prop? Quins són els que estan més lluny? Quina mida fan? Va, conceptes nous. Radiació de Hawking, què hi té a veure amb tot això, Joan Anton?
Stephen Hawking, una de les seves camps d'investigació més favorits, va ser els forats negres. I ell va predir, fixa't que dic predir i encara no està confirmat, que a causa d'efectes quàntics, que ara no ens enrotllarem a explicar-ho, un forat negre es podria anar evaporant lentament. És dir, tu deixes allà en llibertat un forat negre que no s'estigui cruspint res, que no estigui menjant, i a poc, segons aquesta hipòtesi, s'aniria evaporant, aniria perdent massa de forma molt lenta, molt lenta. Mai no hem pogut detectar d'una forma directa aquest efecte, i hi ha científics, molts d'ells, que creuen que és de debò, que és cert, però com et dic, no s'ha detectat. Si s'hagués detectat quan Stephen Hawking era viu, segur que això li hagués merescut un premi Nobel, però no va ser el cas. El procés d'evaporació, en cas d'existir, seria lentíssim. També, perquè ens fem una idea, un forat negre de tipus solar podria trigar 20.000 milions de bilions de bilions de bilions de bilions d'anys en evaporar-se. Per tant, irrellevant absolutament, molt més lent que tota la vida de l'univers.
Què passa amb el temps? També canvia o no?
Sí, sí.
No tens meteorològic, sinó del rellotge.
Sí, el pas de la vida, que anomenem, s'alenteix. Ja n'havíem parlat altres cops al programa. Quan tu t'apropes a un lloc on hi ha més gravetat, el pas del temps per tu s'enlenteix. Per tu, vist des d'una altra persona, tu no notaràs res, tu seguiràs vivint i el teu rellotge seguirà funcionant marcant un segon cada segon, però qui et miri des de fora veurà que el teu temps passa més lent que el seu temps. Això és fascinant i és una de les prediccions comprovadíssimes de la relativitat general de l'Einstein.
Això a la ciència-ficció o a les pel·lícules els ha encantat, eh?
Exacte. Un altre cop Interestel·lar ho utilitza, eh? Hi ha un astronauta que baix... No, tres, crec que són, que baixen a un planeta on hi ha molta gravetat, tornen, i l'astronauta que els espera, per ell, no recordo, ha passat 30 anys, i en canvi, pels que arriben han passat minuts o hores, no? Això sabem que és cert, que és així. El forat negre és el lloc més extrem. Com que és el lloc de gravetat més extrema, és on més extrem és això del pas del temps, de l'alentiment del pas del temps. Perquè et facis una idea, si tu anessis amb la nau cap al forat negre i jo t'estés observant des de lluny, veuria que el temps que et vas enlentint, tal com et vas apropant al forat negre, vas alentint-te. Tu ja hauries entrat dins el forat negre, però jo et seguiria veient fora, congelat perfectament en l'horitzó d'esdeveniments eternament. Et veurien allà clavat quan tu ja hauries entrat dins i hauries desaparegut.
Va, relació entre els forats negres i les zones gravitacionals, que també n'hem parlat algun dia.
Sí, les zones gravitacionals justament són unes vibracions de la tela, de l'espai-temps. Per tant, si un forat negre fa una deformació extrema de la tela, és natural que puguem pensar que si aquesta deformació es mou, si hi ha forats negres que es mouen ràpidament, que giren, per exemple, ràpidament, puguin crear unes vibracions, a mesura com la deformació sobre la tela es mou, puguin crear unes vibracions de la tela que puguem detectar. Això són les zones gravitacionals i, efectivament, les vam detectar. La primera detecció d'una ona gravitacional es va anunciar el 2016, es va fer el 2015, però anunciada el 2016, i provenia justament de la fusió de dos forats negres girant un al voltant de l'altre. Per tant, imaginem-lo sobre la tela, com van deformant la tela i com aquesta deformació es mou, i això fa que vibri la tela, es generin aquestes ones que hem pogut detectar.
A Interstellar, que avui és la nostra pel·lícula de referència, hi ha un moment que crec que els protagonistes fan servir un túnel de Cook, no? Un forat negre per saltar d'un punt de l'univers a un altre. Explica'ns ben bé aquest moment, què vol dir això, què significa, si és real, si aquí hi ha una part també de ficció considerable.
Sí, ficció, ficció. Moltes pel·lis s'utilitzen, el túnel de Cook seria un element, un objecte, per entendre'ns, que està sobre el paper, està teoritzat sobre el paper, però mai demostrat que existeixi de debò, que podria connectar diferents punts de l'univers, diferents forats negres, de forma que serien com dreceres. Tu entraries per un lloc de l'univers i en sortiries per un altre, travessant aquests hipotètics túnels de Cook. Clar, això és fantàstic per als guionistes, perquè els permet superar la velocitat de la llum i traslladar-se ràpidament d'un cantó a un altre de l'univers. Però torno a dir, no sabem si existeixen. En cas d'existir, no sabem si romandrien oberts aquests túnels de Cook, si els imaginem com uns túnels, no? Unes dreceres per on tu circules, si romandrien oberts més d'un instant, ni creiem que poguéssim sobreviure a l'entrada, amb la gravetat immensa, a l'entrada a un forat negre i la circulació per un túnel de Cook en cas que existissin.
Qui assessora els guionistes? T'han trucat mai a tu, no?
No. No, home, no. No, tenen els seus assessors, que són, és gent molt bona. El que passa és que deu ser fumut, perquè pobres...
A vegades la realitat t'espatlla una bona pel·li, no?
Clar, ells deuen dir, jo m'imagino que un assessor deu dir, escolti'm, senyor productor o director, que això no pot ser així. I també m'imagino el productor o el director dient, vale, calla't una estoneta, company, no? Sí. Perquè, clar, ells necessiten exagerar els temes. No deu ser senzill, assessorar científicament aquestes pel·lícules.
Tu et frustraries molt.
Jo no ho podria fer, segur.
Potser la pel·li seria més avorrida.
No, això ja t'ho asseguro. Si jo fos l'assessor científic, seria avorridíssima la peli.
Va, un altre concepte també relacionat amb els forats negres. Espaguetització.
Ah, que és xula la paraula.
Sí, m'ha costat.
Doncs l'espaguetització la utilitzem, de fet, científicament, quan es parla de l'entrada a un forat negre. És el nom que li donem justament al que notaria un objecte en el moment, o nota un objecte en el moment en què entra en el forat negre, en què traspassa aquest llindar a l'horitzó d'esdeveniments. Per què en diem això? La gravetat és tan extrema en un forat negre, tan animal, que si caiguéssim dins la nau, la part del davant de la nau i els nostres peus, si nosaltres anéssim enfocats de peus cap al forat negre, notarien una gravetat completament diferent a la que notaria el nostre cap, i ens estiraríem nosaltres i la nostra nau de forma que tots els nostres àtoms es col·locarien en filera. Això n'anomenem espaguetització. Ja veus que deu ser un procés bastant dolorós abans no entres dins un forat negre. S'ha de dir que abans dèiem, a la gravetat no li importa si tu ets un forat negre o una estrella, només li importa la massa. Llavors algú podria preguntar, no entenc això de l'espaguetització, perquè si un forat negre té la mateixa massa que el Sol, és com el nostre Sol, el Sol no està empassant res, com és que aquest forat negre empassaria i entraríem en forma d'espagueti, no? Doncs perquè aquí la clau dels forats negres és la massa, però que l'empaqueten en un espai molt reduït, de forma que et permeten que t'hi acostis molt. El Sol no permet que t'hi acostis, perquè té un llindar, té una mida, i tu un cop toques la superfície del Sol ja no pots anar més endins. Però un forat negre és amb la mateixa massa concentrat en una esfereta de 30 quilòmetres. Per tant, tu pots entrar dins i arribar només a 30 quilòmetres. I això és el que genera la gravetat tan increïble que té un forat negre, i és el que et convertiria en un espagueti abans d'entrar.
Segurament ens queden tants interrogants per resoldre, no?, que per això ens fascinen tant els forats negres.
És que són, jo les anomeno les bèsties de l'univers, ells i les estrelles de neutrons, són increïbles.
Si et sembla bé, quan anem resolent aquests interrogants, doncs tornarem a dedicar-hi un capítol. Sí? L'interrogant que primer resoldrem, quin creus que serà?
No ho sé, mira, és que això seran premis Nobel, eh? És a dir, sí, no? Qui resolgui què passa dins d'un forat negre serà un premi Nobel. Qui acabi detectant o descobrint que realment la radiació de Hawking és real, això és un premi Nobel. Per tant, estem parlant de coses molt tremendes, eh?
Joan Anton Català, acabem, com sempre, mirant cap al cel. Què hi passarà aquesta setmana?
Sí, perquè s'ha de mirar. Fixa-t'hi, aquest vespre tenim Venus molt brillant sobre l'horitzó oest, just quan es fa fort, seguit de la Lluna creixent, i si seguim tirant cap a l'esquerra, cap al sud, en un gran arc, veurem Saturn i també el molt brillant Júpiter. I entre dimecres i divendres la Lluna s'anirà desplaçant per visitar visualment aquests dos planetes.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.